El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Les temperatures d'aquest mes de febrer són més altes de l'habitual, tal com ho han estat les del mes de gener, que han estat de rècord a Catalunya. Ha estat, de fet, el gener més càlid des que hi ha registres de tot el planeta Terra, segons el programa europeu Copernicus. La temperatura mitjana de la Terra s'ha situat per sobre dels 13 graus, 0,7 graus més respecte al període entre l'any 1991 i el 2020, que és el que havia registrat dades més càlides. Avui ens hem llevat amb la ciutat passada una mica per aigua, però la pluja no ens està acabant d'acompanyar. Portem pràcticament 3 anys sense l'aigua que necessitaríem i tots plegats ja en coneixem bé les conseqüències. Volem parlar de clima, avui conversant amb el Marc Prohom, cap de l'àrea de clima del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Explicàvem que hem tancat el gener amb unes temperatures més altes de l'habitual, però el cert és que ja no és una anècdota, no? Anar sumant temperatures més altes de l'habitual més rere més, no?
Efectivament, el que comentàveu ara en aquest informe europeu, i que no només parla de dades d'Europa, sinó també del món, és molt clar. Portem 8 mesos consecutius batent rècords de calor a nivell global. És a dir, que estem en un context d'escalfament i en els darrers mesos s'ha manifestat amb molta força.
I això, clar, quines conseqüències té, quines afectacions té? Perquè ara fins ara és evident, no?, que ens indica, doncs, que aquest canvi climàtic s'està produint i que, per tant, estem passant per un escalfament important. Però a nivell de conseqüències pràctiques del dia a dia, en què ho percebem?
Doncs mira, la principal conseqüència la trobem especialment a l'estiu. L'estiu és l'època de l'any en què més està pujant la temperatura en el nostre àmbit proper, a Catalunya. Per exemple, doncs estem amb uns valors pràcticament de 2 graus per sobre de fa 70 anys, i això el que fa és que tinguem més freqüència de calorades i d'onades de calor, amb el que comporta per la salut de les persones i també dels animals, i per també pel que comporta en el que és l'estrès per calor de les espècies vegetals. A nivell, per exemple, més enllà del que passa a l'estiu, doncs temperatures molt elevades fora de temporada, com poden ser les que hem tingut ara aquest mes de febrer o mes de gener, en molts àmbits, doncs comporta florides de vegetals fora d'època, per tant consumeixen aigua i energia quan no toca, i això comporta més estrès hídric, i quan tocaria, que és a la primavera, doncs que tinguin més dificultats.
Clar, i si després ve una fredurada, tot el que haguem pogut avançar, no?, amb aquestes florides se'n van orris, no?
Correcte, sí, les fredurades que potser fa 50 anys, doncs una fredurada del mes de maig doncs no comportava cap problema, doncs ara una fredurada fins i tot del mes d'abril, com que tot està més avançat, doncs provoca més danys. Per tant, sí que és un risc molt més elevat el fet de que tinguem aquestes glaçades, que en aquest context d'escalfament doncs comporten doncs més danys, no? Per tant, sí que és un efecte col·lateral, podríem dir.
I amb tot, amb el que estem sabent, i és cert que segurament deu ser difícil analitzar-ho tan i ben bé dins, però com està canviant el clima a Catalunya? És a dir, realment aquest escalfament l'estem notant en una percepció de com és el clima de casa nostra?
Sí, mira, aquí al Meteocat, al Servei Meteorològic, tenim un butlletí que emetem cada any i analitzem l'evolució de la temperatura des de 1950, que és quan tenim una xarxa d'observatoris molt densa, no?, tant de temperatura i precipitació. I el que estem veient és que la temperatura s'està incrementant clarament a un ritme doncs que no s'havia mesurat en època històrica, i especialment és l'època d'estiu la que està comportant uns canvis més destacats, com dèiem abans. Pel que fa a la precipitació, és més complex saber una tendència, però sí que és cert que en els últims anys hem vist que la tendència cap a una disminució de la precipitació a nivell anual és molt marcat, i especialment de nou a l'estiu. O sigui, l'estiu podríem dir que és l'època de l'any que més està manifestant aquest canvi climàtic cap a més calor, menys precipitació i, per tant, més evaporació, més pèrdua d'aigua.
Clar, i per tant, una de les coses que havíem notat o que havíem comentat, i ara estic fent meteorologia de pacotilla, diguéssim, del dia a dia, no?, és que aquests mesos de gener i febrer, que habitualment són els més càlids, sembla que no acaben d'arrencar, i que llavors tenim uns marços una mica estranys, no? Fins i tot hem vist moltes nevades, algunes nevades anecdòtiques, els mesos de març, no? Això també és un canvi de tendència que es pot ja xifrar com una cosa que realment estigui passant?
Mira, el que sí que s'està veient és que els mesos de gener i febrer cada cop són més anticiclònics, és a dir, cada cop hi ha més persistència. anticiclos, com els que hem tingut doncs, des de fa poques hores, gairebé, en què durant molts dies consecutius s'instal·la un anticicló i tenim molta estabilitat que comporta dos tipus de temps. Sobretot, temperatures més altes a nivell a muntanya i a bona part del litoral, i per contra, a ponent, que són zones enclotades, per efectes de la boira, doncs, temperatures molt més baixes. Això sí que ho estem veient, en aquest, que és la major freqüència d'anticiclons i, per tant, menys precipitació en conjunt a tot el país. El mes de març, que podríem dir un mes de traspàs, no?, entre l'hivern i la primavera, doncs sí que és cert que es produeixen nevades, no?, nevades que acostumen a ser fins i tot a Pirineu molt més abundants que no pas a l'hivern, però això no estem constatant un canvi cap a una tendència que es produeixi més, eh? No estem veient cap símptoma en aquest sentit.
Mm-hmm. Per tant, és una mica ja el que estava passant, no?, segurament, en els darrers temps. Per tant, a nivell meteorològic, a nivell climatològic, diguéssim, a Catalunya, per la nostra climatologia, quins haurien de ser els mesos més freds de l'any?
Els mesos més freds són gener i febrer, aproximadament.
Per tant, malament anem, no?, diguéssim.
Sí, ara ja estem passant, podríem dir, el moment que pertocaria de tenir més fred. El mes de gener ha estat molt càlid, a excepció d'aquestes zones que dèiem de ponent, on la boira s'ha instal·lat durant molts dies i, per tant, la temperatura s'ha mantingut lleugerament per sota de la mitjana, però la resta, penseu que Pirineu, per exemple, les cotes altes han tingut 3 graus per sobre del que tocaria de mitjana, que és una barbaritat. Això fa que pràcticament la neu no és que hagi desaparegut, però estigui molt, molt reduïda a molts pocs indrets. Ara, en aquest episodi de pluja que tindrem i neu, doncs recuperarem una miqueta, però en tot cas serà una anècdota perquè no, necessitem molta més aigua i durant molts més dies.
Clar, això és una altra qüestió que també et volia preguntar, no? A nivell de perspectiva, sé que costa, no?, fer perspectives a llarg termini, però una mica quines són les percepcions de com podem seguir endavant en aquest any i si realment a nivell de fred hem d'esperar un mes de març que pugui ser fred?
La predicció estacional de precipitació no és per tirar coets. Ens marcaria una primavera normal, no amb els excedents que necessitaríem per revertir la situació de sequera.
Uh-huh. Clar, quan estem parlant d'una primavera normal, de què estem parlant? No? Perquè ara estem fent tots plegats un màster en sequera. Jo l'altre dia feia broma que l'havíem fet en coronavirus i ara l'estàvem fent una mica en sequera. Quan necessitaríem perquè fos una pluja, diguéssim, normal i quan necessitaríem per acabar del tot amb la sequera? Perquè ens fem una magnitud, eh?
Doncs, a veure, hauríem de tenir una primavera que fos, com a mínim, el doble del que acostuma a caure, com a mínim, eh? I sobretot, on hauria de ploure més és conques internes, tot el que és el Ripollès i tot el que és el Pirineu Oriental, que aquí està molt mancat d'aigua i hauríem de tenir això, com a mínim, el doble. Si fos més i tot, encara més. Però amb el doble del que cau normalment ja estaria prou bé. Però, malgrat tot, això no es veu. Les prediccions estacionals no ho indiquen, tot i que, com dèiem, la fiabilitat doncs és una mica limitada. Eh?
Quan parlem del doble, de quants litres estaríem parlant?
Doncs mira, aproximadament uns 300 litres, aproximadament, seria. Depèn de la zona, clar, no plou el mateix a Ripollès que no pas a Anoia, no?, o al Vallès. Però a la zona de Ripollès i d'aquest àmbit, doncs estaríem parlant al voltant d'uns 300 litres o una miqueta més, fins i tot.
I amb això pararíem el cop una mica, però no ho resoldríem,
això pararíem el cop, però no revertiríem, eh? Com a mínim el que faríem és omplir una mica embassaments. També és cert que el terreny està molt assedegat, veuríem doncs, quina és la resposta davant d'aquesta pluja, però òbviament sí que el que faríem és aturar el cop, però necessitaríem el que seria la tardor, que seria el proper període que hauria de ser plujós, doncs tindríem una tardor que fos plujosa, no? L'estiu no ho és, per tant no hem d'esperar miracles en aquest sentit. La nostra finestra d'oportunitat immediata és la primavera, i especialment abril i maig, que són els mesos més plujosos climàticament.
I en aquest sentit, ha passat altres vegades? És a dir, ha arribat a ploure tant a Catalunya en algun any?
Bé, mira, l'últim episodi de pluja intensa que podríem dir va ser el Glòria, el temporal de Glòria, que va ser fora de primavera, va ser a finals de gener. Aquest episodi, de fet, ens ha fet viure durant més de 3 anys d'aquest episodi, que va omplir embassaments pràcticament en poques hores. Per tant, és possible que es pugui produir un temporal de pluja que ens reverteixi aquesta situació? Sí, sí, seria l'òptim, malgrat que lògicament comportaria moltes altres problemes i dificultats.
I tant, perquè, Déu-n'hi-do.
No podem triar, no? O sigui, el que vingui serà benvingut.
Marc Prum, moltíssimes gràcies per haver-nos atès al cap de l'àrea de clima del Servei Meteorològic de Catalunya. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Perfecte, moltes gràcies.
El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.